Al matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García.
Al matí, cada dia a Ràdio Sabadell.
Fem salut amb el Parc Taulí.
Una temporada més al programa Al Matí impulsem la secció Fem Salut amb el Parc Taulí, un espai on us volem descobrir serveis de l'Hospital de Sabadell, sovint desconeguts. També volem conèixer vivències dels seus professionals i dels seus pacients i aprendre com viure millor davant dels problemes de salut. De fet, la temporada passada vam haver de suspendre el programa precisament per motius sanitaris. L'arribada del coronavirus va alterar el dia a dia de tots, especialment dels professionals sanitaris. És per això que avui reprenem Al Matí aquesta secció i ho fem parlant de la Covid-19, concretament de l'anomenada unitat post-Covid, que ha nascut per fer un seguiment dels pacients que han patit d'una manera més greu la malaltia, hagin estat a l'UCI o no, i encara en tenen doncs, seqüeles. Per parlar, doncs, avui tenim amb nosaltres l'Amàlia Moreno, que és pneumòloga del Taulí, responsable de la unitat post-Covid. Bon dia, Amàlia.
Bon dia, Raquel.
A veure, parlem d'aquests inicis, no?, d'aquesta unitat. Va néixer el mes de maig, però fent assistència a malalts. Quin era, en aquell moment, el seu paper?
D'acord, nosaltres quan vam tenir tota l'allau de malalts durant el pic de la pandèmia al març i a l'abril, doncs ens vam adonar que hi havia molts malalts que sortien, doncs, havien estat molt greus i necessitàvem fer un seguiment d'aquests malalts un cop marxaven a domicili, no? Sobretot malalts que havien estat ingressats a l'hospital en pneumonies, malalts que havien estat a la UCI, malalts que havien estat realment molt greus i per això vam decidir doncs, muntar una unitat de cara a donar sobretot sortir d'aquests malalts més greus que havien sortit amb seqüeles sobretot respiratòries. Llavors, vam muntar una unitat no només del punt de vista respiratori, sinó que vam muntar la unitat hi ha moltes altres especialitats, sobretot malalties infeccioses, que són els que lideren la unitat. I a partir d'aquí doncs, vam intentar crear un protocol de cara a veure quins malalts són els que havíem de seguir un cop marxessin d'alta a domicili.
De fet, quan la pandèmia va començar a remetre, vau veure que calia fer doncs, aquest seguiment, no?, dels pacients
Exacte.
Més greus. Us esperàveu que la Covid deixaria totes aquestes seqüeles? I també, no sé si no fos així, si vau actuar per prevenció davant del desconeixement, no?, que hi havia en aquell moment de la malaltia.
Exacte. Per una banda, nosaltres vam tenir a l'hospital uns 1.600 malalts ingressats i llavors ja vam veure que, sobretot aquell malalt greu, sí que s'havia de fer un seguiment i amb això sí que vam ser... No, de citar aquests malalts a l'alta, però també ens vam trobar que començàvem a tenir malalts que potser no havien estat fent quadres greus, potser inclús alguns no havien ingressat a l'hospital, i des d'atenció primària ens van començar a derivar malalts perquè, malgrat no haver fet quadres greus, tenien símptomes persistents al llarg del temps després d'haver repassat. I aquest potser sí que és el grup de malalts que més ens han sorprès.
També volíem doncs, explicar que ara mateix no, la unitat doncs, treballa de forma multidisciplinar. De quines àrees són els professionals vinculats i per què?
Doncs sobretot, bueno, les seqüeles respiratòries potser són les més extenses o les més conegudes i això nosaltres ens dediquem des de part de pneumologia, però des de les que són els que fan la coordinació de tots, neurologia per totes les seqüeles neurològiques que pateixen aquests malalts, cirurgia vascular perquè es fan trombosis, etc. Rehabilitació també és una part important, neuropsicologia, no? Moltes seqüeles psicològiques també, doncs són la medicina intensiva, sobretot amb el paper que té inicialment, doncs són una sèrie d'especialitats que, i sobretot, i el pilar atenció primària, que són els que reben el malalt d'entrada i fan la majoria dels seguiments a l'alta.
Durant la pandèmia també doncs, van estar ingressades al Taulí més de 1.600 persones per la Covid-19 i ara n'esteu fent el seguiment a un centenar. Quins són els pacients que arriben a vosaltres? No sé si són els que han estat menys greus, també, els atesos a l'atenció primària.
Sí, bàsicament arriben des de tres punts, sobretot des de l'hospital, malalts que han estat greus i que a l'alta se'ls fa una cita per fer un primer control i veure cap a on anem. Són malalts que han estat amb pneumonies bilaterals greus, que han requerit ventilació mecànica, etc. Llavors, els malalts que des de primària han fet un primer control i no acaben de millorar o tenen molts símptomes malgrat passar el temps. I també des de salut laboral, malalts professionals del centre que han patit la Covid i que tenen símptomes persistents.
I només tornen a aquest servei si no se'ls passen els símptomes, entenc?
A veure, des de primària el que es fa, ells fan el primer control, perquè clar, nosaltres assumir, no, els 1.600 pacients ingressats o els 3.000 que van haver a l'àrea de referència del Taulí era inassumible, llavors primària fa el seguiment post-alta, i llavors si el pacient no acaba de millorar, si segueix tenint símptomes respiratoris, la radiografia, per exemple, no acaba de netejar o empitjora, llavors és quan tenim hi ha un circuit que es va crear des d'inici, un protocol consensuat per les dues bandes, junt amb atenció primària i pneumologia, i des de llavors ens deriven els pacients perquè els fem una valoració nosaltres.
A banda d'aquests protocols que ara ens explicaves, feu dos tipus d'atencions, no? Per telèfon i presencial. Què és el que busqueu també en cadascuna d'aquestes?
Normalment el primer control post-alta, sobretot, és un control telefònic que les intentem les 6 setmanes de l'alta per veure com es troba el pacient, com està evolucionant, com està recuperant i quins són els símptomes que té. Llavors, en funció d'això, es programa una segona visita presencial amb proves, no? Doncs amb proves d'imatge, ja sigui TAC o sigui radiografia, proves de funció respiratòria, espirometries i a partir d'aquí les proves que vagin fent falta de cara a veure com és la situació del pacient conforme va evolucionant l'evolució a l'alta. No?
Quines proves també doncs, es fan a tots aquests pacients i quines lesions? Ara penso també pel coronavirus és habitual que hi trobeu.
Des del punt de vista respiratori, sobretot són pneumonies que es van resolent de forma molt lenta, en alguns casos deixen cicatrius al pulmó. Sembla que la tendència és que hi hagi una milloria progressiva però lenta i veure si aquestes cicatrius que queden al pulmó acaben evolucionant a una fibrosi del pulmó, que és el quadre que més ens preocupa i és el que més hem d'estar atents. Per això se'ls fan o radiografies i si no un TAC, un escàner pulmonar i espirometries, que són proves de capacitat pulmonar per veure si la capacitat pulmonar d'aquests pacients s'ha vist reduïda després de l'episodi. I també els hi fem caminar, mirem si els hi baixa l'oxigen al caminar o no, quants metres caminen, etc.
Quines són, però, les seqüeles les més comuns, no? Suposo que el cansament, la falta de l'aire...
Sobretot cansament o sensació, per una banda, de falta d'aire, però també una sensació com de manca de piles, no? Els pacients que no acabo el dia, no? Tinc com les bateries no m'arriben quan abans sí que m'arribaven. Dolor al pit, per exemple, en uns casos, però sobretot la sensació de manca d'aire, d'ofec, que és la que expliquen més els pacients.
Hi ha seqüeles, suposo, també menys relacionades amb les vies respiratòries? No sé si ara hi ha algunes diferents, a banda de les que ens explicaves.
Sí, hi ha molts símptomes molt inespecífics. També hi ha, per exemple, la manca de concentració, malalts que els costa costa molt tornar, doncs ja molt, ja no puc llegir, em costa molt concentrar-me, mal de cap, de forma, no?, més freqüent que abans, caiguda de cabell, també ens expliquen molts pacients, uns dolors al pit molt, molt inespecífics, dolors musculars que no acaben de millorar i sobretot aquesta manca com de bateries, no?, de cansament, d'estar molt aixafat, que no acaba de millorar també en alguns casos.
I penso, no sé si això també doncs, provoca doncs, dificultats d'atenció o a l'hora, per exemple, de llegir o de fer segons quines activitats diàries.
Sí, això ho expliquen molts pacients, ho expliquen professionals que han tornat a la feina i els costa tornar a fer el ritme i sobretot la manca de concentració, no? De no poder doncs, reprendre les activitats que feien abans, doncs això, doncs llegir o fer alguna activitat més intel·lectual que ara els costa molt de reprendre.
Us esperàveu que un virus com aquest pogués tenir aquests efectes tant a mig com a llarg termini?
En absolut. Potser les seqüeles respiratòries, com venim d'altres altres epidèmies de coronavirus o de la grip, sí que pensàvem que potser era més, podien tenir-los, però tota la resta, la veritat és que no. L'allau de malalts que estem veient és important. Sí, sorprenent.
I el que també doncs, ens preocupa és si aquestes seqüeles, no, que expliquem de la malaltia desapareixeran en aquests pacients o potser doncs, seran permanents o encara és massa d'hora per tenir doncs, aquestes conclusions.
Jo crec que és massa aviat per saber tenir pacients que fa 6 mesos que han passat la malaltia, però justet, d'aquí un mes, dos, i haurem de veure aquests malalts que fa uns 3 mesos encara tenien molts símptomes, què passa? Jo crec que és una mica aviat. Penso que la gran majoria aniran millorant fins a resoldre's, però sí que hi haurà un percentatge petit que quedaran seqüeles permanents, sobretot a nivell respiratori. I això és el que s'ha d'estar estudiant, no? Sobretot el tema de la fibrosi pulmonar, si es pot fer alguna cosa sobre aquests pacients per evitar que la fibrosi progressi.
Aquests primers pacients de coronavirus que comentaves doncs, fa ara prop de 6 mesos ja que van passar la malaltia, no sé si heu vist també millores en el seu estat o encara no.
La tendència és a que milloren. El que passa és que és de forma molt lenta. Sí que és veritat que entre una visita i una altra sí que et diuen sí que em trobo millor. Si ja vaig tirar enrere el mes de maig, doncs, ostres, el millor pronòstic al 100% encara. O sigui, jo crec que necessitem una miqueta més de temps i que la gran majoria, afortunadament, acabaran millorant. Però, encara que sigui un petit percentatge amb els que tenen símptomes persistents, estem parlant d'un volum de pacients molt elevat. Amb la qual cosa, el número de pacients que quedaran amb seqüeles no és despreciable.
També estic pensant que aquest estiu heu tingut doncs, una segona tanda d'infectats no? De coronavirus. Creieu que deixarà tants pacients amb seqüeles com a la primera?
La sensació és que no. Una, perquè el volum de malalts és molt inferior, per tant, no hi ha el col·lapse que hi havia inicialment i la tendència és que els malalts no són tan greus com inicialment, també són més joves i, per tant, en general, no són tan greus. Per tant, el número de pacients que deixen en seqüela serà molt menor que el que vam veure al març i l'abril.
També et volíem demanar doncs, ara no? per el retorn a les escoles, que tothom en parla, no sé, i també doncs, ara ens feien alguns comentaris als seguidors via Instagram, que hem de recordar que el Partaulí doncs, ha estat també doncs, emetent aquesta entrevista al seu canal. No sé si us preocupa que puguin arribar també molts més casos i també diferents afectacions.
Home, preocupat, sí. A més, sobretot, la incertesa de no saber què passarà doncs, és el que més angoixa. I a més perquè, encara que sigui de forma lenta, però sí que anem tenint un augment de malalts ingressats de forma progressiva, de forma lenta, això sí, ni molt menys com vam viure el març o l'abril, però sí que la tendència és anar pujant i, per tant, bueno, estem com a l'expectativa una mica temerosos del que pugui passar. Sí que és veritat que pensem que la tendència és que els malalts no són tan greus i, per tant, i que no tindrem una allau de malalts com a l'anterior onada, però sí que, bueno, sí, certa preocupació i incertesa pel que pugui passar les properes setmanes.
Com ho viuen també doncs, ells, els pacients, no? Anímicament, com els hi ha canviat la seva vida i una mica com gestionen, no? També doncs, aquest canvi i els seus familiars,
doncs,
evidentment.
És complicat, però jo diria que les seqüeles psicològiques o l'afectació psicològica és important, molt important en aquests pacients. Són pacients que ho han passat molt malament i pacients que estan angoixats de tornar a fer la seva vida normal, de tornar a sortir al carrer, de tornar a relacionar-se, i també és una situació que jo crec que va millorant amb el temps, però segueixen estant realment molt, molt angoixats.
Hem de dir també que entre els pacients que han passat el coronavirus hi ha un elevat nombre de treballadors del Taulí, també.
Sí, la veritat és que és un grup de pacients que estem veient, i també és veritat que els hi està costant tornar a recuperar la seva activitat habitual, i tornar a enfrontar-se moltes vegades un altre cop a la malaltia, ara des del punt de vista no de pacient, sinó de treballador.
Clar, evidentment, sí, sí. Amb l'estrès també que això suposa. Sí. Doncs al teu costat tenim precisament un pneumòleg, l'Eduard Monsó, que també doncs, és un dels treballadors que ha patit doncs, aquesta malaltia, i també volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica la seva experiència. Tant. Bon dia, Eduard.
Criden el aquí al costat.
El tens aquí al costat?
Sí.
Sí, doncs deixa-li els auriculars i així li preguntem amb ell una mica doncs, també la seva experiència. Estàvem parlant de també doncs, que el coronavirus ha afectat un elevat nombre de treballadors del Taulí, alguns amb més gravetat que altres, i també volíem conèixer doncs, la seva experiència i veure doncs, com ha anat. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Explica'm, tu vas ser un dels primers pacients de coronavirus de l'hospital la segona quinzena del mes de març. Com va rebre el contagi en un moment en què tot just es començava a parlar del coronavirus?
Bé, això sempre és difícil de saber d'on ve el contagi, però en aquell cas no vaig ser només jo, sinó hi va haver altres companys i companyes que es van contagiar previsiblement en entorn hospitalari. No? En un moment en què hi havia molts malalts que tot just estàvem començant a muntar l'operatiu d'assistència i de protecció, i en aquelles primeres dues setmanes van produir contagis.
En el teu cas vas haver d'estar hospitalitzat. Com se't va manifestar el virus? I també explica'ns quins són els símptomes que vas tenir.
Sí, jo vaig notar el que la majoria de gent notava, que era un començament amb una mica de tos o símptomes lleus de gola, de nas, que després evolucionen cap a febre una setmana més tard, i uns dies després començava a notar dificultats respiratòries. Sí.
De fet, vas estar 15 dies, no?, ingressat, i un mes i mig de baixa.
Exacte, sí.
Suposo que en el teu cas també hauran quedat algunes seqüeles o no? Digue'ns, explica'ns també i com ho vius.
Bé, les seqüeles, segur que cicatrius sí, però seqüeles que noti no. El cert és que amb la meva experiència la recuperació era lenta després de l'alta, però es produïa sistemàticament, perquè cada setmana hi havia diferència cap a milloria, i per tant jo crec que el missatge en aquest sentit és optimista per la majoria de gent. Els símptomes persisteixen, sí, però persisteixen amb millora clara en molts casos, en concret en el meu, però en molts casos, i em millora cap a la resolució completa.
Tu també estàs fent seguiment de pacients que han passat pel Covid. En què consisteix l'atenció que ofereixes?
De fet, aquest tipus d'assistència el fa fonamentalment la doctora Moreno, però jo faig el primer cribatge a partir de les peticions que generen d'assistència primària o també de l'hospital en seguiments de gent que persisteix amb símptomes, identificar els que són els del context de post-Covid, després de la infecció, i aleshores veure quin tipus de valoració cal per mirar de procedir a fer-la el més aviat possible. Sí.
O sigui que podríem dir que fas una mica de filtre, no?, abans de derivar-los a la unitat post-Covid?
Exactament, però ja demanant algunes proves complementàries per guanyar temps, de manera que la funció ja respiratòria ja estigui feta, que la radiologia ja estigui feta en el moment en què es valori la unitat.
Perquè creus que també doncs, és important, no?, doncs, disposar d'aquesta unitat i també doncs, que es treballi d'aquesta forma tan coordinada i disciplinar?
És important sobretot perquè estem en una varietat que estem acostumats a manejar, no? L'habitual a les pneumònies que coneixem és que hi hagi símptomes durant una setmana, 15 dies i una recuperació ràpida fins a la normalitat total en molt poques setmanes després. En aquest cas tot és més lent i demana més una posició més activa tant del sistema com del pacient, perquè s'ha de ser proactiu per part del pacient per recuperar la capacitat respiratòria al 100% i per tant, al ser un tipus de pneumònia molt diferent, aquest seguiment es fa molt necessari.
Creieu que per pneumologia veureu d'aquí uns anys persones doncs, amb efectes post-Covid?
De fet, estem treballant perquè això sigui el menys possible. La impressió que tenim és que, sent molt actius amb aquestes primeres setmanes, els primers mesos després de la infecció, això ja no passarà o serà en una proporció molt petita a llarg termini.
I també li volia demanar si canvien molt també totes aquestes seqüeles depenent del perfil, no?, de pacient, de l'edat, també doncs, d'això.
Sí, de fet hi ha perfils una mica diferents, sobretot nosaltres ens centrem amb els pacients que tenen símptomes respiratoris, per tant, en el nostre cas, sobretot és els lligats a ofec i la limitació de l'activitat física lligada doncs, a aquest ofec.
I també, per acabar, li volia demanar si creu que en les properes setmanes s'incrementarà doncs, la intensitat del volum de feina que tenen ara, també doncs, amb l'arribada de la tardor de l'inici del curs escolar.
Estem preparats per això, i és el que contem que passarà, perquè la passarem a viure tots amb ambients més tancats i amb major densitat de gent, començant per les famílies, no? Hi haurà menys vida exterior per la tardor i l'hivern i, per tant, la possibilitat de contagi augmentarà això. Per tant, pràcticament segur que això serà així, sí.
Jo crec que també seria interessant que ens oferís algun missatge que jo crec que tots ja el tenim bastant après, però per als ciutadans, pels sabadellencs, no?, per intentar doncs, fer prevenció.
Segur, la prevenció és fonamental i la prevenció funciona perquè el fet de que el missatge ha estat ja molt aclaridat per aquest estiu de mantenir les distàncies, d'utilitzar la mascareta, ha fet que no estem ara en una situació equivalent a la del març. Per tant, el que estem veient ara és un bon resultat de les mesures de prevenció, s'han de mantenir, potenciar al màxim, ara que passarem a estar en ambients més tancats.
Doncs moltíssimes gràcies, Eduard Monsó, pneumòleg del Taulí, també pacient de Covid-19, per explicar-nos el seu testimoni, per oferir-nos doncs, aquestes dades que jo crec que són molt interessants. En continuarem parlant al llarg de la temporada i també una abraçada a l'Amàlia Moreno, pneumòloga del Taulí, responsable de la unitat post-Covid, per explicar-nos i fer aquesta petita radiografia d'aquest nou servei que ha arribat doncs, per ajudar-nos i sobretot doncs, per fer seguiment a aquests pacients que han patit d'una manera més greu la malaltia. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.